Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us informa Elisa Homedes. El Consell d'Europa posa en entredit la reforma del Tribunal Constitucional espanyol, que li permet suspendre els presidents autonòmics que la desobeeixen. L'informe del Consell d'Europa avala, en general, la llei orgànica que reforma el Constitucional, però recomana millorar alguns punts, com ara el que permet a aquesta institució suspendre els càrrecs públics, com ara un hipotètic president de la Generalitat que no compleixi les seves resolucions. El Consell considera que aquest punt podria posar en qüestió la pròpia independència del Tribunal Constitucional. Tot i així, també creu que si un funcionari públic rebutja executar una sentència del Constitucional, està violant els principis de l'estat de dret i de la separació de poders, i l'estat en qüestió està legitimat per prendre mesures per reforçar aquestes resolucions. Més notícies, Mercè Jiménez.
Forces paramilitars iraquianes afirmen haver descobert una fossa comuna a la presó de Badush, prop de la ciutat de Mosul, que conté els cossos d'unes 500 persones presumptament executades per Estat Islàmic. L'anunci l'ha fet el grup Hash al-Sabi, dominat per les milícies xiites, però no hi ha confirmació oficial. La troballa s'ha fet després que l'exèrcit iraquià hagi recuperat en gran mesura el control de la ciutat en mans dels jihadistes durant prop de 3 anys.
El secretari general de Comissions Obreres, Ignacio Fernández Toxo, renuncia a repetir com a líder del sindicat. Ha anunciat que no presentarà la seva candidatura al pròxim congrés. Creu que els canvis econòmics i laborals dels últims anys han de promoure reformes que demanen el relleu al capdavant del sindicat.
És una decisió personal, però no per razones personales. Por lo tanto, tiene que ver con mi idea, con mi forma de entender el sindicato, los cambios que se han producido en nuestro país y particularmente en el mundo del trabajo.
Les 37 nenes mortes en l'incendi de dimecres en un centre de menors de Guatemala estaven tancades amb clau a l'aula on es trobaven abans de l'incendi. Ho ha admès el president del país, Jimmy Morales, que ha explicat que la decisió es va prendre seguint les mesures de seguretat per evitar agressions entre nois i noies. Segons els primers indicis, les nenes haurien provocat el foc elles mateixes per protestar contra els suposats abusos sexuals de què eren víctimes al centre. El titular de la Secretaria de Benestar Social, Carlos Rodas, ja ha presentat la dimissió voluntària del càrrec. Fa anys que el centre genera polèmica i ha rebut desenes de denúncies per agressions sexuals i maltractaments físics.
El pianista rus Arkady Volodov interpretarà el tercer concert de Beethoven aquest vespre i demà al matí a l'Auditori de Barcelona. És un dels intèrprets de piano més reconeguts i actuarà amb l'OBC l'endemà que es cancel·lés una de les seves actuacions per la vaga de treballadors de l'Auditori.
El concert número 3 en do menor de Beethoven és una peça complexa perquè el compositor alemany el va escriure quan començava a quedar-se sord i ja conté les turbulències i la complexitat pròpies de les seves obres més madures. Volodos destaca que sempre descobreix alguna cosa nova quan interpreta aquesta peça.
Creo que siempre que tocamos una obra hay una evolución durante años, que ya toco varios años este concierto y cada vez quiero hacer algo distinto, nuevo y a profundizar máximo que puedo. Hay unas obras que no se tocó una vez, que hay que tocarlas toda la vida para acercar a un genio de como Beethoven.
L'any 2013, Volodos va publicar un disc on homenatjava el compositor Frederic Mompou, un treball amb el qual va aconseguir un premi Gramòfon, l'Òscar de la música clàssica.
Esport, Gerbussà.
A primera divisió fa pocs minuts ha acabat el partit entre el València i l'Sporting amb empat a 1. Aquesta tarda, un quart de 5, Sevilla-Leganés, a 2:15, Màlaga-Alavés i a 3:15, Granada-Atlètic de Madrid, encara en futbol, a les 4, a la Lliga Femenina, Barça-Espanyol, al Mini-Estadi. El Voltregà i el Gijón jugaran la final de la Copa de la Reina d'hoquei patins. A les semifinals, el Manlleu ha perdut contra el Gijón per 3-0 i el Voltregà ha guanyat davant el Palau de Plegamans per 3-2. La final demà a les 6 de la tarda, a la Copa d'Europa masculina, el Reus jugarà l'anada dels quarts a la pista del Porto a 8:15 i el Barça a la del Forte dei Marmi a les 9. El Sabadell s'ha classificat per a la Final Four de la Champions de waterpolo femení després de guanyar el Donau Ibaros hongarès 19-11. Aquesta tarda a les 7 el Mataró rebrà l'UPSE de Budapest amb la necessitat de remuntar el 10-9 de l'anada. I en handbol, el Barça tancarà la fase de grups de la Champions al Palau davant el Wisla polonès a les 8. Amb una victòria, els blaugranes acabarien primers de grup i s'estalviarien els vuitens de final.
Fins aquí les notícies. Solidaris, amb Adrià Bas.
I tens tendència a pensar que els dies mundials de... no serveixen de res si són només un dia a l'any. Bona tarda, solidaris. Que les reivindicacions que se solen fer en dates assenyalades, més valdria que les féssim cada dia i que les assumíssim i les interioritzéssim per anar eliminant a poc les grans injustícies que ens envolten i que nosaltres mateixos fomentem i perpetuem. La primera setmana del mes de març és la de les dones, la de la igualtat de gènere, la de reivindicar sous equitatius a igual treball, la dels drets reproductius, la reconciliació laboral i familiar, la d'assenyalar drames com la mutilació genital femenina. És la setmana en què més veus feministes, no només veus de dona, dit sigui de passada, s'aixequen contra els heteropatriarcats. I com que penses que tu ja ets una persona sensible a aquestes causes, tu has passat pantalla, et penses que tothom és igual i això del Dia de la Dona et sembla repetitiu i d'una altra època. Doncs no, està vist que no. Ahir vam saber que més de 134.000 dones de l'estat espanyol han patit algun tipus de violència masclista segons l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere. Que això és un 9% més que l'any anterior. Que han augmentat els casos, però també han augmentat les denúncies perquè cada vegada hi ha més dones que s'atreveixen a fer-ho, i que també han augmentat, en conseqüència, el nombre de condemnes. I tot això ens ho expliquen el mateix dia que una noia de Nou Barris, embarassada de 7 mesos, va ser apunyalada pel seu marit. Ella, ferida greu. El nen que esperava, mort. Llavors és quan te n'adones que sí, que avui també hauria de ser 8 de març, que el Dia Mundial de la Dona haurà de ser avui, demà, demà passat, cada dia, des d'ara i fins que els homes no ens n'adonem tots de l'animalada que estem cometent.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Si ja és difícil assolir la plena igualtat entre homes i dones en els drets civils, en l'accés al mercat laboral, els sous per una mateixa feina, en els drets reproductius, a països suposadament desenvolupats i suposadament democràtics, imagineu-vos que les dones fossin discriminades per un fet tan biològic, tan natural i tan inevitable al cap i a la fi com és la menstruació. Alba Miquel, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Això passa, oi, avui dia?
I tant, i més del que ens pensem i més del que ens agradaria.
On?
En concret, o on treballem nosaltres, és el Nepal.
El Nepal. Què els passa a les dones del Nepal quan tenen la menstruació?
Al Nepal, i això en particular és una pràctica que es dona a les àrees hinduistes, quan les dones menstruen es fa una pràctica que s'anomena chaupadi. El chaupadi vol dir que la dona és considerada impura mentre està menstruant i no se li permet l'entrada a casa. Aleshores hi ha diferents...
No pot entrar a casa?
No pot entrar a casa, no.
I llavors què fa? Ha de marxar?
ha de marxar, i llavors aquí hi ha diferents graus de la duresa amb què es dona aquesta pràctica. Pot ser que tingui una habitació a part habilitada per ella mentre menstrua, o en el cas de, per exemple, a l'oest del Nepal, que és on estem treballant nosaltres, a vegades tant pot ser que estiguin a l'estable amb les vaques com que estiguin en una cabana allunyada de la comunitat, sense cap mena de mesura higiènica, sense tampoc protecció pel fred o per la calor, és a dir, en unes condicions bastant lamentables.
Sense aigua.
Sense aigua.
Sense sanitat.
Sense sanitat, sense tampoc no tenen productes menstruals. L'alimentació que reben, a més, és pitjor de l'habitual, perquè representa que certs aliments tampoc no els poden menjar. Els primers dies no es poden rentar.
I estem parlant d'una... Clar, això deu passar, els deu passar un cop al mes.
Mínim.
Una setmana cada mes.
Sí.
Tranquil·lament.
Sí.
Estem parlant de les dones, que en moltes comunitats, en moltes famílies, són el motor de la casa.
I tant.
Perquè són les que treballen. Perquè són les que tiren endavant la família quan hi ha nens, quan hi ha nenes. El govern del Nepal això ho sosté?
No, el govern del Nepal va prohibir aquesta pràctica, deu fer... Ara no me'n recordo exactament, però en l'última dècada la va prohibir.
Uh-huh.
El que passa és que després, sobretot en aquestes zones més remotes, no hi ha manera d'implementar-ho. És més, hi ha activistes locals que han anat allà amb la llei a la mà a fer saber a la gent que allò és una pràctica il·legal.
Uh-huh.
Els hi han fins i tot cremat les cabanes, i el que passa és que després el que fan és amagar-les, aquestes cabanes, per tant encara empitjora més la
situació. La clandestinitat encara és pitjor per a aquestes dones. I això per què? És una pràctica establerta per una raó cultural, religiosa, és molt ancestral? Passa com, i que ningú se m'ofengui amb la comparació, perquè segurament no és el mateix, però déu-n'hi-do, passa com amb els països on es practica l'ablació, la mutilació genital femenina, que s'emmascara en raons religioses, però que en el fons són més recents del que ens pensem?
El tema ara mateix no et sé dir realment... Com d'antiga és aquesta pràctica, però sí que és veritat que s'utilitzen motius religiosos per implementar una pràctica que a l'hora de la veritat poc té a veure amb la religió.
Uh-huh.
Perquè no a totes les zones hinduistes es practica, o no es practica d'aquesta manera, com a mínim.
Per tant, vol dir que això passa al Nepal, però és probable que passi en altres regions, per exemple, de la Índia o de Bangladesh.
Per exemple, al nord de la Índia, uh-huh, es dona, no és el chaupadi, no s'anomena així, més a més.
Uh-huh.
Sí que és veritat que, per exemple, a les dones no se'ls hi permet entrar a la cuina, però la duresa de la pràctica tal com es dona a l'oest del Nepal, que jo sàpiga, la Índia no és així. És a dir, sí que tenen unes limitacions, però no és una cosa tan dràstica ni tan bèstia.
Ja ho hem dibuixat. Rato Baltin, què significa?
Vol dir galleda vermella.
Uh-huh. Per què una galleda vermella?
Una galleda vermella, per una banda, perquè el vermell és un color molt significatiu al Nepal.
Uh-huh.
Des de... un dels colors de la bandera, també és un dels colors que més porten les dones, i evidentment té una associació molt evident amb la menstruació.
Clar.
I el tema del cubell, perquè amb el projecte Rato Baltin, precisament, que estem portant a l'oest del Nepal, una de les coses que fem és donar un kit menstrual a les noies i a les dones que es presenten voluntàries i que fan els nostres tallers, que els hi donem dins d'un cubell metàl·lic una copa menstrual, que les copes menstruals ens va donar una empresa que es diu Rubicap, una tovallola, una pastilla de sabó, les instruccions de com utilitzar les copes, que evidentment també se'ls hi fa formació, i el cubell aquest també els hi serveix tant per portar-ho tot, com per anar a buscar aigua, com per bullir la copa menstrual entre usos per esterilitzar-la. És a dir, d'aquí ve el nom del projecte.
I s'entén que aquest és un primer pas per les dones en aquest moment en el que són defenestrades de la comunitat, però que hi ha una segona part, que és la de l'educació, la de convèncer tothom que aquesta és una pràctica molt negativa. Vull dir que aquest cubell ha de tenir data de caducitat, entenc.
Sí, és a dir, a veure, d'entrada, nosaltres no anem a convèncer ningú. El que pretenem és generar una reflexió dins de la pròpia comunitat. Sí, a part d'entregar aquests kits, a part d'explicar com utilitzar, a més, amb infermeres voluntàries locals, fem formació tant pel que és menstrual com, per exemple, les escoles, tant amb nens com amb nenes, clar, els hi fem educació sexual perquè entenguin, per desmitificar també el que és la menstruació, perquè entenguin que és un procés biològic natural, totalment natural.
Que no té res a veure amb puresa o no puresa.
Exactament. I després, la Clara, una de les cofundadores, ella també porta ja anys fent tallers de fotografia participativa, també els està fent allà, en aquest cas centrats al voltant del tema de la menstruació. Aleshores, el que intentem també és donar-los diferents perspectives que entenguin com la menstruació es viu de maneres diferents en diferents parts del món, com a vegades, per exemple, hi ha tradicions que potser tenen alguna cosa en comú amb el xaupadi, però que estan enfocades d'una altra manera, no? Per exemple, els natius americans en algunes tribus tenien el que eren les cabanes vermelles, que les dones també passaven la menstruació dins d'aquestes cabanes, però no era un càstig, no era perquè fossin impures, sinó tot el contrari, perquè es creia...
Per divinitzar-les.
Era el moment que estaven més en contacte, clar, amb la divinitat i amb el poder de la creació, i elles estaven a aquestes cabanes per descansar, per cuidar-se i per estar en contacte amb el que és sagrat.
I en aquelles societats indígenes matriarcals en els que la dona tenen un gran poder i un gran paper, doncs, evidentment, passa just al revés com del que està passant al Nepal.
Correcte. I que no és descartable que potser aquesta tradició allà comencés de la mateixa manera. Això ja no ho sé, però...
Clar. Quan l'Alba parla de nosaltres, quan l'Alba parla de la Clara, es refereix a la Clara García Ortés. Els solidaris connecten aquests moments en directe amb el Nepal. Clara, què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
On et trobes exactament en aquest moment?
Doncs en aquest moment estic a l'escola de Basti, d'un poble del districte de Cham, que està a unes 4 hores caminant des del poble més proper.
Respecte de la capital, on et trobes?
A veure, el viatge fins aquí va ser com unes 22 hores de Kathmandu a Dangari, unes 12 hores més a Dangari a Mangalsen i després unes 4 o 5 hores, unes 2 hores més en jeep i les 4 hores caminant.
Ens hem d'imaginar una regió molt, molt, molt remota, eh?
Sí, estem totalment, estem pràcticament tocant a la Índia i a mig de Nepal, diguéssim, i tocant a la Índia, ben bé a la zona oest. És una zona que no té grans muntanyes, són hills, que hi ha aquí, són muntanyetes, que van pujant cap a 2.000, baixen, pugen 2.000, baixen. I és una zona de molt difícil accés.
Quan hi vas arribar i fins quan hi estaràs?
Vam arribar fa uns 7 dies, estarem el dissabte, cap al pròxim poble.
Molt bé, esteu fent ruta, per tant, i fins quan hi us hi estareu?
Ens hi estarem fins a final de mes, perquè després del segon poble anirem a Mahendra Nagar a parlar amb una escola d'infermeria per poder...
Costa una mica d'entendre, eh? Tenim problemes amb la cobertura. Ricard, truqueu una altra vegada, si us plau, a veure si així recuperem millor aquest contacte. Alba, mentrestant, els homes ho han entès?
Mira, fins ara teníem una mica... És a dir... El que sabíem fins ara i fins i tot abans de començar a implementar el projecte, sí que és veritat que teníem homes que ens donaven suport ja d'entrada. Moltes vegades gent més educada, potser, però el personal mèdic, personal sanitari, fins i tot el personal de l'ensenyança, d'entrada ja estaven disposats a col·laborar-hi. Teníem una mica el dubte de fins a quin punt... Després, quina seria la recepció amb la població? La Clara, i suposo que ara ens ho explicarà, l'experiència ha sigut que realment els homes mateixos els diuen a les dones que elles són qui, si volen decidir que amb aquesta pràctica,
ho podran fer.
Això no vol dir que possiblement no hi hagi algun home que pugui tenir una opinió diferent, però l'actitud generalitzada és que elles creuen que s'ha d'acabar amb això, doncs endavant.
I han entès que sigueu precisament dones les que els ho aneu a explicar, això? Perquè a vegades en societats on aquests sentiments tan patriarcals, tan masculins, tan masclistes, que els ho vingui a explicar una dona, a vegades és per posar una barrera i no voler-les escoltar.
A veure, sí que és veritat que d'entrada, per exemple, tot el que són els tallers, exceptuant el que és l'educació sexual a les escoles, que tant és per nens com per nenes, els tallers es fan amb dones exclusivament, també per donar-los la llibertat de poder parlar obertament.
Exacte.
El que passa que sí que és veritat que sembla que hi havia una necessitat molt gran de parlar d'aquest tema i de tractar-lo. Fins ara imperava una mica la llei del silenci i pel que sembla es feia per pressió social. No li agradava a ningú, però es feia per pressió social.
Ja. Yeah. I... per allò de que s'ha fet tota la vida... Què diran si ho canviem? Ara seràs tu el primer que hagis de canviar això. La primera, no, Déu mos en guard.
Sí, sembla que sí, sembla que sí. Mm-hmm. A partir, després també hi ha una sèrie de creences bastant arrelades, com hi parlàvem abans, es barreja amb la religió aquí, com que se'ls diu que si entren a casa o es queden a casa mentre menstruen, els hi cauran tota mena de malediccions sobre elles i la família, no? Aleshores, això possiblement ja serà una mica més difícil de tractar.
Si tractar una superstició en aquest sentit és més difícil. Clara, què tal? Ets aquí una altra vegada?
Sí, aquí.
És que, clar, ets molt lluny i, a més, és una regió de molt difícil, accés per les comunicacions. Explica'ns com funcionen aquests tallers.
Sí, d'entrada nosaltres havíem pensat fer un grup junt amb les dones i les nenes a la sortida de les escoles. Mm. Però cada poble que anem ens trobem que el grup de dones té una disponibilitat diferent, no? Per exemple, aquí a Basti el que hem fet ha sigut a les 7:30 del matí, hem fet per les dones ja casades o amb nens, però més o menys dones joves, i a les 3 de la tarda hem fet els tallers per les nenes, que és quan surten més o menys de l'escola.
Clar.
I el que hem estat fent és, primer, fer, sobretot a les dones, encarar-li a l'educació higiènica i menstrual, ensenyar altres cultures com porten el tema de la menstruació, i ensenyar-los vídeos i fotografies d'això, i això els ha obert molt la ment. I llavors els hem donat càmeres, tant a les nenes com a les dones, perquè fotografiessin coses que elles volguessin canviar o que no els agradessin de quan tenen la menstruació.
Que bo!
Ens ha sorprès molt, sí, ens ha sorprès moltíssim, perquè nosaltres no vam dir la paraula xàlpari en cap moment. Ni nosaltres ni les infermeres que estan a l'escola fent l'educació sexual hem parlat del xàlpari. I en canvi, ja les primeres fotos que ens van portar van ser cabanes de xàlpari. Les primeres fotos que es van portar allà va ser de bols de llet que no es podien veure, de verdures que no poden menjar, no? I elles mateixes estaven demanant a crits que les ajudessin a parar aquest tema, no? Realment, elles volen parar però no saben com. No?
Clara, tu parles de no poden prendre llet, quines verdures no poden menjar? Dóna'ns aquests detalls més particulars perquè ho entenguem.
Sí, no poden menjar cap verdura. Fruites poden menjar, crec que és el mango, i el plàtan el poden menjar però no poden tocar l'arbre del plàtan, diguéssim, perquè es creuen que quedaran infèrtils, no? Llavors, de llet no poden menjar cap làctic i realment s'alimenten només d'arròs blanc i de rotis de pa. De pa, a més, bastant dur que mengen aquí. I és l'únic que mengen. Llavors, l'aigua, per exemple, elles no la poden anar a tocar directament. L'aigua de beure li han de donar. Elles s'han de seure fora les cabanes de xàlpari i que li donin l'aigua. Llavors, com no treballen a la cuina, han de treballar en altres llocs. I els dies que tenen la menstruació resulta que treballen molt més fort que quan no la tenen.
Que precisament és quan potser estan més dèbils físicament.
Exacte, exacte. És quan han d'anar al camp o, per exemple, sí que les picar la farina amb aquests martells,
Sí, moldre el gra, vaja.
Sí, moldre el gra, totes aquestes coses sí que ho poden fer. No? I els hi toca fer aquestes tasques en aquest moment. Llavors, una altra cosa que ens ha sorprès, no seria, és que no els hi deixen fer servir els lavabos.
Ah, a més, a sobre.
Les latrines que hi ha aquí són molt bàsiques, però a més, quan tenen la regla no els hi deixen anar al lavabo, han d'anar a la muntanya. Que per això la galladeta que els hi vam portar els hi deixen fantàstic.
Home, no? Tu diràs.
Per aquest tema, sí. Però, a més, a cada lloc és diferent, no? Això és a Basti. Bàsquet uh-huh. ens hem trobat que, bueno, hi ha un lletrero al mig del poble que diu benvinguts al BDC, a la municipalitat de Bàsquet, poble lliure de Txalpavi, no?
Oh.
I realment a tot arreu està ple de Txalpavi, no? És molt curiós, molt curiós. És, una ONG va venir aquí, van estar fent un taller, bueno, van estar fent unes xerrades juntament amb el govern, van destruir les que van a Txalpavi i van declarar el poble txalpavissu. Quan van marxar, evidentment, les nenes es van quedar al carrer i sense cabana. Mm. S'han construït les cabanes, les tenen més amagades, hem trobat que inclús són realment quatre trossos de pal coberts de palla. Molt dur, molt dur, molt dur veure com elles estan, però molt esperançador. Elles volen canviar. Jo estic molt contenta de l'art.
Clar, perquè els canvis han de venir des de dintre de la mateixa comunitat, i perquè a vegades que vinguin de fora amb idees més o menys revolucionàries no serveix sinó per agreujar el problema. Ara ens ho explicava fa una estona l'Alba, és això que ens deies tu ara fa un moment, Clara.
Sí.
Clara García Ortés, uh-huh. moltes gràcies per aquesta intervenció des del Nepal. Et deixem que puguis continuar la teva tasca, que a més ara ja deu ser tard. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Alba, totes dues, tu i la Clara, sou membres de Be Artsy.
Sí.
Què és Be Artsy?
Be Artsy és la ONG que hem creat. Uh-huh. D'entrada, bé, ja feia cert temps que parlàvem, doncs, de potser crear alguna mena de projecte conjunt. La Clara portava 2 anys ja fent aquests tallers de fotografia participativa en diferents comunitats a diferents països asiàtics. I... bueno, va arribar un moment que la cosa també creixia, però com per intentar buscar una mica un marc, no?, més enllà de jo faig això i tinc aquesta gent que m'ajuden, però que no sabem ben bé. I llavors va ser quan la Clara va visitar l'oest del Nepal, uh-huh. va descobrir tot el tema del Txalpavi, ens va impactar moltíssim, vam decidir que volíem crear un projecte una mica més organitzat, més amb cara i ulls, uh-huh. i a partir d'aquí, i específicament també, no descarta que després no desenvolupem altres projectes, però d'entrada per fer el Rato Baltin, uh-huh. vam crear Be Artsy. Uh-huh. Be Artsy com a organització, al final, en el que utilitzem disciplines artístiques d'una manera o altra, una d'elles és la fotografia, no?, en aquest cas, però amb un objectiu social, amb un objectiu d'aplicar-ho no només per fer art per l'art en si, que també està molt bé, uh-huh. sinó per portar-ho a comunitats a qui això els hi pugui fer un servei.
La creativitat, el servei del desenvolupament. A la Clara no l'hem mantinguda més estona per la dificultat que teníem amb la línia de parlar amb ella, però entenc que aquestes fotografies que ella explicava, aquestes càmeres que van entregar les nenes, més enllà de ser unes simples fotos, són un element per la reflexió, per després poder-ho parlar en el grup, en el taller, etc, etc.
I tant, i no només això, sinó a veure, aquí també depèn dels mitjans que hi hagi, en principi, entre totes les coses que han de portar sobre, una d'elles és una impressora, perquè el que es procura sempre que hi ha els mitjans és fer una exposició amb aquestes fotos.
Clar.
I la idea en aquest cas és fer-la al mig del poble perquè la vegi tota la comunitat.
Tothom.
Mm-hmm. I d'aquesta manera ajudar també això, que ho vegin. L'aspecte visual és molt important a vegades també, no? Mm-hmm. El veure que les dones han fet aquestes fotografies i que no ho vegin només elles, sinó que ho vegin tothom.
Els homes sobretot, a més.
Sí.
I tant. Per tant, es pot fer cooperació a través de les emocions, de la creativitat, de l'art.
I tant, i a més jo crec que l'emoció és el que més arriba, és a dir, la racionalitat o el racionalitzar ens dona una comprensió, però jo crec que el que ens acaba movent a l'acció sempre és l'emoció.
Aquesta és molt bona frase perquè sigui al final. Alba Miquel, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hola a tothom, sóc la Tere Vidal, la responsable dels camps de solidaritat de Setem, i us vull convidar a la sessió informativa sobre els camps que realitzarem el proper dimecres 15 de març a la Casa Orlandai, al carrer de Jaume Piquet, número 23 de Barcelona. Si aquest estiu estàs pensant fer un voluntariat a un país del sud, no cal que busquis més. Els Camps de Solidaritat de Setem són una experiència vivencial que et permet conèixer i conviure amb diferents ONGs, associacions o moviments socials de 14 països d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. Si tens ganes de saber què passa al món més enllà de les nostres fronteres, entra a la nostra pàgina web setem.cat i informa't. Finalitzem les inscripcions al final de març. T'hi esperem perquè ho has de viure.
Ara farem una pausa, però després, atenció, veïns de l'Hospitalet i del Prat de Llobregat, perquè la segona part del programa us interessa. I també aquells que ja teniu el dorsal i que demà correreu la Marató de Barcelona. Ara tornem.
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, solidaris, amb Adrià Bas.
Can és de fàcil acostumar-se al que és bo.
Can és de fàcil acostumar-se a la fruita i a la verdura seleccionada en origen.
I els preus sempre frescos d'Hipercor.
Per exemple, plàtan de Canàries a granel per 1,99 euros al quilo.
I maduixots de Huelva Doña Rosa, caixa d'un quilo a 3,99 euros.
Acostuma't al que és bo.
I els nostres preus frescos.
També a Hipercor.es.
Si et vols vendre el cotxe, vine a VenderMiCotxe.es. Som a Barcelona, carrer de l'Equador 38 i a Cornellà, passeig dels Ferrocarrils Catalans 225. VenderMiCotxe.es, la venda del teu vehicle tan senzilla com el nostre nom.
Saps el que tens, el que vols, el que sents i mai el que tindràs. Balla, balla amb el cor, per si demà no pots.
Solidaris.
I no ens fa cap mal.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio. Para-t'hi a pensar.
Exacte, en això estava jo pensant. Que són quarts de 4 de la tarda i la gent dels Solidaris no hem dinat encara. I només pensar en la xarxa Molina d'avui, a mi ja em ve salivera.
Amb Adrià Bas.
Els pròxims minuts parlarem de la vida als barris, als pobles, a les ciutats. El veïnatge, la participació ciutadana crítica. Sentirem la veu, i escolteu-lo perquè té reflexions molt interessants, d'un dels experts en acció comunitària més rellevants a Europa. Es diu Marco Marchioni i ha vingut a Catalunya per participar en unes jornades a l'Hospitalet de Llobregat. Però abans, al dinar. A aquesta hora s'està celebrant el festival Sopes del Món. És al barri de Sant Cosme, al Prat de Llobregat. Marta Molina.
Avui tenim uns solidaris que posa el focus en la cultura transformadora. Per això dediquem la xarxa Molina a la cultura gastronòmica i en concret a les sopes que s'elaboren a diferents països del món. La de coses que es poden descobrir d'un poble només posant cullerada a un plat de sopa i intentant identificar-ne els ingredients assaborint-los. Però avui anem una miqueta més enllà, perquè a aquesta hora, a la plaça de la remodelació del barri de Sant Cosme, al Prat del Llobregat, està tenint lloc la desena edició del Festival Social i Gastronòmic Sopes del Món. Mireia González, de l'associació GATS, Grups Associats pel Treball Sociocultural, insisteix que l'organització del festival va molt més enllà de la sopa.
Donar a conèixer tota la base social que tenim al barri, no? Tota aquesta xarxa que es va creant de mica en mica i que fa fort el barri, que el fa gran, no? Tota aquesta part oculta que en un dia, que no és només un dia, el Festival de Sopes és un dia, però aquesta xarxa que es va teixint es mostra en determinades activitats que es fan al barri durant tot l'any. És molt important per aquesta visualització, per aquest treball comunitari, per aquesta dinamització, no?, comunitària.
Receptes casolanes dels veïns i veïnes potenciant l'intercanvi cultural. Hores d'ara s'està entregant el premi a la sopa més elaborada, la més sabrosa, la més innovadora i la més saludable, a més dels premis dels públics, la sopa del món del Prat. Susana Sumpitaix és peruana i des que va arribar al Prat del Llobregat no s'ha perdut ni una edició del Festival de Sopes.
Me parece que es importante porque hace que conozcamos cultura, pero esto hace que yo pueda conocer y que conozcan lo mío y yo puedo conocer las sopas de otras culturas, de otros países, ¿no? Y sobre todo que a veces por ahí podemos terminar hasta enamorándonos de una cultura.
Viajaré la santa alegría, estrella de la...
La Susana ens destaca les sopes extremenyes, catalanes i colombianes, i ens recorda quines van ser les seves primeres sopes guanyadores.
Fue una sopa, la primera de l'Amazonia, el Inchicapi, y la segunda fue de la sierra, de la parte donde está esta maravilla del mundo Machu Picchu, la patasca, también conocida como caldo de mote, pero más por patasca.
La patasca i l'Inchicapi, sopes que ens fan pensar en com d'importants són els ingredients que hi posem. Un molt especial.
La patasca tiene un mote que es un mote especial, un maíz seco que se seca en las alturas, o sea, viene de alturas, que no lo encontraríamos. Rara vez se encuentra aquí. Cabeza de carnero ahumada, algunas partes de lo que acá le llaman callos, y toda una mezcla de carnes y sobre todo, creo yo, ese amor y la pasión que uno le tiene que poner a cada sopa que uno pone.
Les sopes sembla mentida, però ens han fet entendre quan important és una sopa per una cultura i per un poble, però sobretot per fer xarxa de convivència en un barri, el barri de Sant Cosme, del Prat del Llobregat. Música, balls, artesanies i fins i tot entrevistes als assistents per part de periodistes comunitàries.
Tindrem a les noies de l'associació Veus Gitanes, que estan fent entrevistes a diferents veïns i veïnes del públic assistent. I de fet, el festival aquest any també s'engloba dintre d'una trobada amb l'equip comunitari intercultural que tenim al barri de Sant Cosme i fem juntament al Festival de Sopes, fem una jornada que es diu Tots i totes fem Sant Cosme, no? Llavors, aquí també tenim molt de suport i molt d'impuls en tirar cap endavant el barri.
Sopes, cultura i comunitat a Sant Cosme. Encara continua la festa i pels que no hi heu pogut anar, aneu pensant receptes per l'any vinent i inscriviu-vos a sopesdelmón.org.
Menjar i beure, que sempre aproxima, la cuina que acosta la gent, trenca tabús i clixés. I ara l'entrevista. Parlem de barris, d'intervenció comunitària i de participació ciutadana, amb un referent a tota Europa, l'italià Marco Marchioni.
A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro.
Marco Marchioni va néixer a Bologna, Itàlia, el 1937, en el context de la Segona Guerra Mundial i el final del feixisme de Mussolini. És un reconegut treballador social, expert en la construcció de comunitats, el diàleg als barris i l'enfortiment del teixit associatiu, i ha fet importants aportacions a la teoria de la democràcia participativa. La seva tasca s'ha desenvolupat sobretot a Llatinoamèrica, Itàlia i l'Estat espanyol. Des d'Itàlia es va vincular als moviments solidaris antifranquistes, va participar en l'agermanament dels pobles de Guernica i Marzabotto, ciutat italiana en la que van morir més de 1.800 persones de les represàlies nazis al final de la Segona Guerra Mundial. Més tard, als anys 80, amb l'inici de la democràcia, a Marchioni se'l considera un dels noms més rellevants del moviment de renovació pedagògica i és el responsable de la implantació de l'educació per adults a Espanya. És autor de títols com Comunitat i Desarrollo de 1970 o Planificació Social i Organització de la Comunitat Alternatives Avançades a la Crisi de 2004. I amb 80 anys acabats de fer, Marco Marchioni passa avui pels solidaris, aprofitant la seva participació en les jornades tècniques comunitàries de l'Hospitalet de Llobregat, que han organitzat conjuntament l'Associació Educativa Ítaca, l'Ajuntament de l'Hospitalet i el Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural de l'Obra Social de la Caixa.
Marco Marchioni, moltes gràcies, benvingut als Solidaris.
Bienvenido y encantado de estar aquí.
Acaba de llegar al barrio, esto es Collblanc la Torrassa, de l'Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más poblada de Cataluña. ¿Lo conocía de antes este barrio?
Sí, hace muchos años.
¿Puede hacerme un diagnóstico de cómo es la vida aquí?
Esto no. No.
Esto no.
No estoy trabajando aquí, si trabajara así. Siempre he venido desde fuera y no he vivido aquí. Pero puedo decir una cosa que no contesta directamente, pero indirectamente, ¿no? El cambio es muy grande desde cuando lo conocí los primeros años 70. Uno de los aspectos que trabajamos con el proyecto ICI es el cambio de la homogeneidad a la heterogeneidad. De todo tipo, no solamente cultural. Y el otro cambio fundamental aquí en Cataluña es el tema del trabajo. Esta era una zona obrera y ahora son zona precaria. Hay una gran diferencia.
És molt interessant que hagi apuntat ja directament aquesta qüestió. Vostè ha dit, usted ha dicho, una comunidad con sectores de marginación y exclusión es una comunidad enferma. Entonces, ¿estamos todos enfermos, señor Marchionni? Porque difícilmente se me ocurre algún país desarrollado donde no haya bolsas de marginalidad.
Sí, no solo. Creo que orientar el tema bolsa de marginalidad, en mi opinión, no es demasiado correcto.
Corríjame.
Sí, perdón, no quiero ser profesor ni nada.
No, lo es, usted lo es, por eso le pido que me corrija.
Por la experiencia que... Yo creo que hoy el drama... bolsa de marginación siempre ha habido. Y una de las lagunas del Estado social que hemos construido es que no hemos sido capaces en los tiempos de crecimiento económico de solucionar este tema. Uh-huh. Salimos del crecimiento sin haber solucionado este tema. Pero con la crisis y con el cambio del capital, con la globalización y la precarización, el drama real está en la precarización de sectores que antes no estaban precarizados, que tenían la continuidad y la estabilidad del trabajo. Uh-huh. Derechos sindicales, organización, capacidad de lucha, etc. Ese es el cambio más grande.
¿Y esto ha agotado a la gente que debe luchar por sus propios derechos?
Creo que no. Creo que sigue habiendo gente, pero está más desparrigada.
Uh-huh. ¿Dispersa?
Dispersa. Uh-huh. Está más dispersa y tiene menos contexto de apoyo, de uh-huh. solidaridad, porque siempre ha habido gente que ha luchado. Lo que cambia es la respuesta que tiene eso. Antes tenía una respuesta amplia, solidaria, que le apoyaba, que le reforzaba, y ahora esto es muy difícil.
Y el que le preguntaba, ¿això els ha fatigat? ¿Los ha fatigado? ¿Les sí, cuesta más?
Sí, voy a retirar el tema enfermo, que me equivoqué. No, es un término que ya no me gusta mucho. Uh-huh. Es más bien un término de debilidad, estructural ya. Uh-huh.
Está afablida.
Que lleva más bien a pensar, lo ha dicho en la introducción de la jornada mi amigo Felipe, no me acuerdo bien cómo ha dicho, pero el tema realmente hoy es que hace, digamos, 20 años, 30 años, yo venía a Cataluña y tú sentías la confianza, el apoyo y también la solidaridad con la persona que nos tuvieron. Y te sentías siempre parte de algo colectivo.
De un proyecto colectivo.
Siempre, sí. Y ahora creo que el gran tema es que nos sentimos aislados de este proyecto colectivo, nos sentimos como más solos, ¿no? Y el capital ha ganado una gran batalla que es el tema de que ahora nos ha metido en la cabeza que la solución es individual. Mm. Y en nuestra cultura anterior la solución siempre era colectiva.
La solución es la participación.
Sí, a través de la participación, ajá. Sí, pero que era siempre un proyecto colectivo, nunca individual.
Comunitaria. Entonces, ¿cómo hacer para reactivar esa participación,
bueno,
esa vinculación?
Aquí el tema es muy complejo y no te voy a contestar. Esto es que, ojalá tener una respuesta, pero sí tengo una seguridad, una sola. Que la respuesta hoy tiene que venir del territorio. No solo del territorio, pero si no hay una respuesta en el territorio, es muy difícil poder agregar voluntades.
Quan diu el territori, vol dir no només les grans ciutats, vol dir també la resta del país?
No, vol dir un àmbit territorial donde la relació humana sea impossible.
Uh-huh. ¿Sabemos realmente lo que significa el pleno significado de la palabra participación? ¿La hemos entendido mal? ¿Está desgastada?
Sí, por supuesto está desgastada porque se ha hecho un muy mal uso de esta palabra. Y sobre todo que no ha habido experiencia real construida con esta palabra. Así que partimos de un terreno precario y movidizo.
Entonces, no, según usted y su experiencia, ¿quién debería liderar esa participación? ¿Los gobiernos, las organizaciones de base, los ciudadanos, los partidos?
Creo que si decimos que alguien tiene que liderar, ya mal, hemos metido la
mal.
Pata. Otra cosa es quién puede promover. Esto está bien, uh-huh. Puede promover, yo diría que cualquiera. Me da igual. Bueno, en mi opinión política, personal, siempre tendría que ser el Estado. Siempre tendría que venir de lo público. Uh-huh. Pero yo estoy colaborando con la Caixa hoy. Es decir, bienvenida a la obra social de la Caixa, que invierte uh-huh. en proyectos colectivos con finalidades públicas, no privadas, uh-huh. no particulares. Es decir, cualquiera puede promover. Nadie tiene que liderar. Porque o la participación es un proyecto colectivo de mucho diferente gente o siempre va a ser instrumentalizada.
Entonces, ¿se puede favorecer una participación que sea de iguales a iguales entre todos?
Bueno, nuestro proyecto comunitario parte de esta idea. Uh-huh. Que el proceso es obra de mucho diferente gente, con diferentes papeles, uh-huh. pero con finalidades comunes.
Vostè ho deia, eh? És a Catalunya, convidat pel programa d'intervenció intercultural comunitària de la Caixa, de l'Obra Social, de l'Ajuntament de l'Hospitalet, en aquest cas, i de l'Associació Educativa Ítaca. Avui són aquí per participar en aquestes segones jornades tècniques per pensar la vida en aquest barri, el barri de Collblanc, la Torrassa. Senyor Marchioni, posi'm exemples de bona intervenció comunitària.
No voy a picar. No voy a picar.
No es una provocación, ¿eh?
No voy a caer en la trampa. Contesto de otra manera.
¿Sí?
Podemos decir con bastante tranquilidad. Bueno, yo llevo 50 años, pero en el proyecto ICI llevamos 6 años y hemos evaluado cada año el trabajo. Podemos decir que si utilizamos bien algunos conceptos teóricos y alguna praxis metodología correcta, en todos los sitios donde estamos trabajando hay respuesta positiva. En algún caso más, en algún caso menos, dificultades, depende de muchos factores, uh-huh. pero sí podemos decir hoy con una cierta tranquilidad, honestidad y ética, con base ética, que donde se trabaja bien hay resultado, hay cambio y hay avance. Avance no tan reversible.
¿Ah, no?
No. Uh-huh. Avance que estables. Permiten seguir avanzando. Uh-huh. Eso.
Que no vuelven atrás.
Que no, que tiene mucha. Que quien intentara echarlo para atrás uh-huh. pagaría un alto coste.
Ah, interesante eso.
Sí, uh-huh. sí. Para mí es una parte muy importante. Trabajar de una manera que los enemigos, que siempre los hay, que los enemigos no tengan posibilidad y si lo quieren hacer tienen que pagar un alto coste.
En el año 87 ha pasado mucho desde esa época. Usted...
No, son 30 años exactos.
Exacte, és veritat, tota la raó.
Són 30 doncs, anys exactos.
Fa 30 anys que vostè va escriure que el tema fundamental hoy es claramente cómo hacer para que la intervención social salga a las calles, sea protagonista, sea productiva y que haga que los ciudadanos quieran ser y se conviertan en protagonistas de su propio cambio. Hace aproximadamente 6 años, está a punto de cumplirse, en Europa vimos los 15M, las marchas ciudadanas que podían ser esto que usted vaticinaba o quería que pasara. ¿Nos cansamos demasiado pronto de eso? ¿Esa movilización masiva era la mejor manera de fomentar una intervención social que fuera continuada y estable y que ayudara a un cambio de verdad?
Siempre estaré agradecido a todas las personas que han participado en el 15M, pero se le ha atribuido algo que no podía hacer. Lo que salió del 15M tenía que haber sido recogido por muchos diferentes actores. Y allí está el tema. No le podemos pedir a la gente que va a la plaza, sí, que levanta una serie de cuestiones, también la respuesta. La respuesta depende de mucha más gente que no estaba en la plaza.
Y que no respondió, según
y
usted.
Y que en una parte no respondió porque no le interesaba, otra parte respondió, pero puede que estén utilizando esto de manera no adecuada.
clarísimo.
Bien, clarísimo.
¿Usted utiliza las redes sociales, señor Marchionni?
No. Estoy bastante contrario al concepto de redes.
¿Por qué?
Yo hablo de relaciones. Y luego la nueva tecnología, ustedes pueden contribuir a reforzar eso, pero la base está en las relaciones, no en las redes.
És a dir, que aquell espai que semblava que a través de les xarxes socials la gent podia tenir una major participació, més activa, més directa, no té utilitat?
Bueno, esto ya de utilidad ya es más complicado. Seguramente puede tenerlo. Pero la base está en la relación entre las personas.
Señor Marco Marchionni, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Como siempre se dice a ustedes, muchas gracias.
Les nostres preguntes són incendis que les vostres respostes no saben apagar. Y encara veu cara de sorpresa con un cor inflamable desborda el seu batec.
Hola, sóc Xavier Quinquillà, director de la Fundació Orfeo Lleidatà. Presentem el cicle Diàlegs, un projecte on també hi participen Òmnium Lleida Ponent, el Centre d'Estudis Comarcals del Segrià i la coordinadora d'ONGs. Diàlegs és un espai de reflexió i debat sobre el paper de la cultura com a eina de transformació i compta amb una programació que inclou taules de debat, documentals, teatre i exposicions. L'eix Cultura i Memòria ocuparà la programació de les dues properes setmanes, que donarà inici dimecres 15 a les 7 de la tarda a l'Espai Orfeo amb una taula de debat amb persones del món de la cultura implicades en la recuperació de la memòria històrica, com per exemple el periodista i escriptor Francesc Canosa. Si voleu més informació sobre el cicle Diàlegs, podeu entrar al web orfeolleidatà.cat.
No coneixeu el foc que crema com un cor al cos.
Solidaris, la música que canvia el món.
Ara, quan s'acabi el Solidaris, en punt de les 4, començarà, com sempre, a Catalunya Ràdio, el Tot Gira. Però amb el permís d'en David Clopés, avui els esports els obrim nosaltres.
Vaig tenir una depressió, però no vaig perdre l'esperança. Vaig començar a sortir i a esforçar-me. Em vaig apuntar a un centre per aprendre fotografia, edició, muntatge, i vaig començar a fer esport. L'esport ha estat un camí per superar tot el que va passar. Ara, l'esperança continua i he deixat enrere la depressió.
Every time our eyes meet, this feeling inside me is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away.
Va arribar dijous a Catalunya. Es diu Adnan, és de Síria, té 19 anys i quan en tenia 14, una bala perduda de la guerra el va tocar i el va deixar en una cadira de rodes. Ara viu al Líban, refugiat, amb tota la seva família i el seu somni és córrer maratons. I segur que aquests dies l'heu pogut escoltar o ens heu sentit parlar d'ell perquè l'Adnan és aquí per iniciativa de l'Empar Moliner, de l'Òscar Fernández i de l'equip del Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. Només arribar dijous, el conseller Romeva d'Afers Exteriors i, per tant, el màxim responsable de l'àrea de cooperació, el va rebre al Parlament. I avui l'Adnan ja s'entrena a casa nostra perquè demà diumenge correrà la Marató de Barcelona. Corre maratons com a teràpia psicològica. Diuen els que el coneixen que a l'Adnan l'esport li ha servit per sortir del pou. Però diu que això no acaba aquí. L'Adnan s'ha compromès amb l'ONG libanesa Inara.
Escolteu el següent muntatge. Parlen el mateix Adnan i des de Beirut la Sophie Karim, que és directora de projectes d'Inara.
شوي شوي وعم حس بحني
ولا مرة حسيت بعمر اللي عشته أنا.
INAR és una organització relativament jove. Vam començar l'estiu del 2015, fa només un any i mig. Treballem sobretot al Líban, però durant el pròxim any volem expandir-nos a altres països de la regió. I el pròxim lloc on anirem és Turquia. Ens dediquem a donar cobertures mèdiques a nens i nenes que tenen ferides greus de guerra i les malalties que se'n deriven. Són menors que, degut al conflicte obert al seu país, no tenen accés a metges ni tractaments i, sobretot, tractem nens que necessiten cirurgia plàstica i reconstructiva.
And require plastic or reconstructive surgery.
La situació a Líban és molt difícil. Hi ha problemes de discriminació entre libanesos i sirians. Costa molt trobar feina i aconseguir una vivenda. Al país tot és molt car i els refugiats de Síria tenen molts problemes, ho passen malament. La majoria no hi estan bé al Líban.
Ara mateix tots els nens que atenem són refugiats que venen de Síria, però no treballem només amb ells. També volem donar servei als palestins i altres fugitius de guerra que s'hagin establert al Líban. I tenim una bona xarxa de cooperants humanitaris que treballen sobre el terreny i que deriven els casos a la nostra seu de Beirut. El de l'Adnan és un cas especial. Quan el vam conèixer, estava completament desmotivat. No tenia cap esperança en el seu futur, no volia tornar a l'escola, ni tampoc pensava en l'esport. I vam començar per oferir-li tractament físic que el seu cos recuperés forces. Li vam poder proporcionar un caminador que l'ajuda a fer exercicis a casa seva. I a poc va poder fer una vida una mica més independent. I ara està molt content de córrer la Marató de Barcelona, que és una cosa que mai s'hauria imaginat que faria.
Al principi va ser molt difícil. Fa 2 anys no sortia de casa perquè estava molt malament, però després vaig decidir que la vida no es podia acabar aquí, que havia de lluitar, que havia de superar-ho. I amb l'ajuda del meu pare, de la meva família i de més gent, vaig buscar la manera de continuar vivint. Vaig lluitar per millorar la meva qualitat de vida i ara està bé.
En aquest any i mig que fa que funcionem, ja hem atès al voltant de 50 nens i nenes, i no ho podríem fer si no fos per les donacions. Per això estem molt agraïts a l'Adnan i la Fundació Real Dreams de Barcelona que hagin posat en marxa una campanya de micromecenatge, perquè quan més se'ns conegui, més nens podrem atendre. Si us plau, visiteu el web elmeugradesorra.org i busqueu el projecte Correm per Síria. Moltes gràcies a tothom per l'ajuda i moltes gràcies per l'entrevista.
And thank you for the interview as well.
Als solidaris li enviem tota la nostra energia, tota la força de la nostra gent. Molta sort demà, Adnan, en aquesta Marató de Barcelona. I si el veieu pels carrers, animeu-lo. Perquè l'Adnan, no només ell, tots els nens i nenes a qui ell representa, ho necessiten, s'ho mereixen. I si voleu escoltar la seva història personal, recupereu l'entrevista que ahir li van fer els companys del Catalunya Migdia. La trobareu a catradio.cat. I els solidaris no és una marató, però és una cursa de fons, a bon ritme i sense aturar-nos. Els dorsals d'avui, la Rosa Silloé, l'Eva Pineda, en Pau Moro, en Ricard Garcia, en Roger Fontarnau i l'Adrià Bas, perseguint la meta de la igualtat i la llibertat de totes les persones. Dissabte que ve no hi som, que hi ha futbol, busqueu-nos al web i a les xarxes del programa i a Catalunya Ràdio. Ens tornem a sentir el dia 25, com sempre, a les 3 de la tarda. Que vagi bé, adeu-siau! They say that you can handle your own gravity. Well, how
ser? El nou concurs al suplement.
Àlex, tu qui vols ser?
A mi m'agradaria ser Leo Messi.
Un oient es posa la pell d'un personatge conegut per viure una història de ficció.
S'ha acabat el partit, Leo. El Barça ha perdut el clàssic davant del Real Madrid.
Participa-hi, supera les 5 proves i guanya 2 bitllets d'avió d'anada i tornada.
Yo de chiquitito, ya mi corazón era de nubes.
Envia'ns un correu a suplement@catradio.cat.
Correcte!
I ensenya'ns de què ets capaç. El suplement. Dissabtes i diumenges de 8 a 2 amb Ricard Ostrell.
S'endú una escapada.